Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Avui contenta, amb moltes ganes.
Escolta'm, avui fa 150 anys d'un invent.
Quin?
Sense el qual no existiria aquest programa. És a dir,
a veure.
Avui es va fer la primera trucada al senyor Alexander Graham Bell.
Ho he llegit,
no és que m'ho sàpiga de memòria.
Que aquest senyor té tot el cap,
saps? No, és que un 10 de març de 1876 va fer la primera trucada, el seu col·lega li va dir estem parlant tu i jo, a partir d'avui, doncs... serà un abans i un després. Sense el telèfon no es podria fer aquest programa.
Doncs absolutament. Telèfon, línies obertes, ja ho sabeu sempre, el 93-201-7474, el 677-387-19. De seguida en Fran ens dirà avui què us demanem. Avui és un d'aquells programes que jo crec que és ràdio pública, servei públic,
ui,
i d'aquells que tindran alta participació. Ara que deies invents, he de dir que la setmana que ve, el dimarts que ve, dia 17 de març, parlem d'inventores. Inventores catalanes, que l'altre dia amb la Núria Salan vam començar a treure la puteta i vam dir que interessant, hi ha moltes dones que han inventat coses molt interessants, doncs aquí farem un especial d'invents.
Que bé, fantàstic.
Invents. Per tant, aneu pensant, l'invent que més us ha solucionat la vida, que us ho demanarem la setmana que ve.
I si hi ha una dona inventora que posa la solució, que ens ho digui també. No,
per
és
favor.
Que jo vaig inventar una màquina per poder fer la llioli més fàcil, per dir alguna cosa.
Espera, això serà dimarts, ara no ho fotem aquí.
No, però ells que escriguin.
Ah, que vagin dient, d'acord.
Són els meus amics,
els teus amics,
quan vulguin.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Lídia Discipio. I avui us portem una solució relacionada amb bestioles, perquè avui, nova edició de refranys, avui centrats en animals. I fem una d'aquelles mescles de verificació. Què hi ha de veritat en el refrany sobre els animals? Realment poden predir el seu comportament? Quina relació hi ha entre les expressions populars sobre animals i canvi de temps, per exemple? Per què estem com una cabra? O per què ens barallem com gat i gos? Realment es barallen tant els gats i els gossos? En aquestes dites hi ha animals que surten més ben parats d'altres? I quin és l'animal que es repeteix més vegades a les expressions populars? La solució a aquestes preguntes les té, evidentment, la nostra especialista en refranys, digna successora de Joan Amades, la refranyera nacional de Catalunya, col·laboradora de la solució, Marta Pérez Verge. Molt bon dia.
Bon dia.
Com està vostè?
Contenta, com sempre que vinc aquí.
Ai, sí, ens fa il·lusió retrobar-nos sempre, eh?
Sí, sí.
És d'aquells dies que dius, avui ve la Marta, avui anirà tot bé.
Oh.
És que no falla mai res.
Avui puc marxar a fer un pipí.
No, és veritat. Sí, jo també puc marxar. Pots quedar tu, Marta. Mira,
la Marta és periodista, és estudiosa de dites, refranys, cultura popular. Ja sabeu que ha publicat aquest llibre, Peti qui peti. Allà les trobareu totes, eh? Totes les més interessants, i a més el per què, el com, el quan i la necessitat de passar-les de generació en generació. Quin animal de la cultura popular és el que surt més ben parat, Marta, pel que fa a l'imaginari català?
Mira, més ben parat, podríem dir que, per exemple, el gat, déu-n'hi-do com en surt de ben parat, perquè el tenen com llest. El més mal parat, que potser és el que és més fàcil de dir, n'hi ha uns quants, perquè,
ai,
per exemple, l'asa, com no...
Ai, sí.
Mira que és molt nostre, hosti.
Pobres sí, ases.
I llavors et poses a buscar informació i veus que tampoc n'hi ha per tant, vull dir, pobreta, és més llesta del que ens passem, el que ens pensem, el que passa és que és molt tossuda. I, per exemple, tenim animals com la guineu, que és molt astuta, i llavors també ens surt molt beneficiada pel que fa al refranyer.
La guineu, la guilla, que és el mateix,
exacte.
Guilla, guineu, d'acord.
Després també tenim el gos, que ens demostra que antigament el gos no se l'estimaven tant com ens l'estimem ara.
Home, no els vestien, no els disfressaven per
exacte,
carnaval.
No
és que fem el gos.
Fem el gos, fer el gos, tractar com un gos.
El porc
gos, no?
També, déu-n'hi-do com ens surt de malparat.
Però
també és veritat que se n'aprofita tot, en el
refranyer
ho deixa palès, però déu-n'hi-do, de porc i de senyor se n'ha de venir de mena...
Ara en repassarem uns quants. Per verificar aquest refrany, si els refranys o les expressions populars tenen raó o no, li hem demanat que formi part de la solució en Pere Alsina. Pere Alsina, molt bon dia!
Hola, bon dia.
Com estàs, Pere?
Bé, content de ser amb vosaltres.
Nosaltres també molt contents de tenir-te aquí. En Pere és biòleg, és consultor ambiental, fa conferències, fa cursos, fa tallers, on ensenya a descriure, diferenciar i identificar els diversos sons que fan els ocells. A tot això és un especialista en el món animal. Escolta'm, Pere, la saviesa popular ha ajudat a la ciència a observar millor la natura?
Jo crec que sí, no? Perquè, de fet, és la primera baula de la ciència.
L'observació.
L'observació. I no hi ha més observador que un pastor, que un busquerol o un pagès que passava no 8 hores al dia pencant, sinó 16, 17, 18, dissabtes i diumenges.
M'encanta.
Per tant, és la primera font de la ciència, d'un brollo de la ciència.
Ai, m'encanta. És donar un altre cop valor a l'observació i a aquesta cultura popular que s'ha traspassat oralment durant tant de temps. A veure, en Pere, que és biòleg, la Marta, que és experta en refranys, per tant, avui la consulta que podeu fer és clara.
Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el mòbil del programa, el 677-38-77-19. Quin refrany us agradaria que verifiquessin la Marta Pérez Verge i el Pere Alsina? Per cert, el Josep diu, jo com expescador us diré que si hi ha cel tapat, hi ha truita al plat. Diu, quan el cel està ennuvolat, és el millor dia o moment per pescar truites.
Truites, eh? A veure, en sabem de peixos també, Pere?
Una mica, tinc amics...
A veure.
Tinc amics que hi pesquen truites, suposo que han lligat que quan el cel està tapat, quan és núvol, molts dels insectes volen baix i les truites surten a fora a cruspir-se aquests insectes que volen baix,
oh,
a part dels que puguin trobar. Salten i se'ls mengen.
Mengen fora d'aigua i dintre d'aigua.
Els pescadors de truita, que ara pesquen en els estanys, que és de riu, però molta truita està reintroduïda als estanys, saben que si el dia està tapat, pesquen més.
Ah, amiga. Aquestes dites m'imagino que les coneixies, no?, aquests refranys, Marta?
Sí, perquè és que és veritat que ara Pere parlava dels pagesos del camp, el mar, que nosaltres que som d'Arenys de Mar i venim de terres marineres...
Els dos sou grans i no ho he fet expressament,
sí.
Eh?
I també hi ha molts refranys que tenen a veure amb el peix i amb el sortir o no sortir a pescar. I també quin tipus de peix o d'animal marí que s'agafaran més. Jo tinc una curiositat, que aquesta l'hem parlat moltes vegades a l'Hisenda, i és que hi ha una expressió, i avui que tinc en Pere vull aprofitar, que és una expressió que es fa servir també en un acte, que és que quan es deia de quan érem petits, de que si et picava el cul, l'endemà hi havia
pops
de
plaça. Aquest el diu la meva sogra.
I a casa sempre s'ha dit de, ai, demà, quan els nens petits, així... Pops a plaça. Per què això?
Aquesta no ho sé, no ho
coneixia. No, eh? La meva teoria sempre ha sigut de que
no
té a veure
mai
amb l'humitat o alguna cosa, perquè quan hi ha aquesta humitat a l'ambient, el cul que pot picar de dir... No sé.
Fem un moment, fem una cosa. Els nostres oients són molt savis.
A veure.
Hi ha gent que sap moltes coses que nosaltres no sabem. Si algú sap de l'origen, és a dir, si no ho saben els nostres especialistes, jo no sé si algú sabrà, però la fèieu servir aquesta expressió? Et pica el cul, pops a plaça. En quin sentit fèieu servir aquesta expressió? O què seguia? És a dir, sabem, pops a plaça, però què precedia aquesta pops a plaça? 93-201-7474, l'heu fet a servir, us sona? Sabeu quin significat se li donava? O si no voleu trucar i voleu fer-ho a través de WhatsApp, al 677-38-77-19. Ara parlàvem d'animals que són capaços de predir el temps o cultura popular que ens fa arribar a refranys que tenen a veure amb el comportament animal, parlant relacionat o vinculat amb el temps, amb la meteorologia. Quins animals fan de meteoròlegs, segons les expressions populars, Marta?
N'hi ha moltíssims, perquè tenim molts insectes que ens prediuen el temps, però també tenim alguns dels que a mi m'han cridat molt l'atenció, que, per exemple, els gats, que ara us deia que són molt presents. Hi ha tota una teoria al voltant dels gats, que, per exemple, tenim quan els gats es renten la cara, canviarà el temps, però si comencem a fer molta recerca, tenim, per exemple, si el gat estossega, assenyala canvi de temps, si estossega inclinant cap a terra, assenyala vent, i si ho fa amb el cap que assenyala cap amunt, assenyala pluja.
Carai, tu, els gats.
Vull dir que es fila així de prim, segons la zona...
El posarem al canal Meteo.
Exacte.
Posem un gat allà tossint.
A l'Empordà, per exemple, es diu que sí, es renten la cara fent anar les potes fins més enllà del cap i les orelles, allò que es renten el clatell, sembla que és senyal de pluja, o que han de venir forasters a casa. Imagina't si ens prediuen coses als gats, eh? Però és que si, a més, si per exemple es renta la cara, assenyala les visites, si se la renta amb la pota dreta, seran homes. I si ho fa amb l'esquerra, seran dones. Això es diu a Mallorca, per exemple.
Quina precisió al món del gat, eh? Això no ho havia sentit mai, eh?
Imagina't, però també tenim molt un dels animals per excel·lència que també ens prediu el temps, són els ocells. Els ocells ens donen moltíssima informació sobre el temps que farà. Dóna'm
un d'ocells, per exemple.
Per exemple, oreneta que el vola, no tem que ploga.
Oreneta que el vola,
que alt vola, que alt, o sigui que vola alt,
sí?
No hem de tenir por de que plourà.
Mira, aquí, a veure, el nostre especialista, biòleg i amant dels ocells, Oreneta, que alt vola, no tem que ploga.
Va lligat amb la truita, que parlàvem abans. Diuen que quan està tapat i amb humitats altes els insectes volen baix, les orenetes mengen només insectes al vol, i que amb dies núvols i tapat amb risc de pluja, aquests insectes es concentren en capes baixes, més avall, i per tant les orenetes volen més avall. Que és sobretot la de pagès, eh? L'oreneta, hi ha 5 espècies d'oreneta al país.
Ojo, ojo, que ja està tirant cap a casa seva. A veure, a veure.
5 espècies d'oreneta.
5 tipus d'oreneta?
Sí. Espècies diferents. Espècies.
La que ha sonat abans, quina era?
A veure, Fori, Albert.
Aquesta, la de pagès. Que no...
De veritat,
és aquesta que és com una vella que remuga. Això, una mica així.
Val.
Doncs aquesta és la menys abundant a les grans ciutats catalanes. Eh? N'hi ha, eh? A Barcelona n'hi ha, al Poble Sec, a l'entorn de Barcelona, a prop de Collserola, també.
D'acord, però... Molins de Rei, al Baix Llobregat...
Allà molta més, perquè tenen el Llobregat molt més a prop. I en pobles petitons de l'Empordà, del Pla de Lleida, del Pla d'Urgell, moltíssimes.
I quines altres són les quatre?
L'oreneta cua blanca, l'oreneta cua rogenca, l'oreneta de Ribera... I me'n deixo un, el roquerol.
I
rock and roll.
I no fan el mateix soroll?
No, canten diferent, l'oreneta.
Saps fer-los?
No tots, no tots, però la cua blanca, que és aquesta que fa el niu esfèric, rodó, a les façanes de la casa, que no és aquesta que ens hem posat, fa xirip, xirip.
Amic!
Xirip, xirip.
Estic flipant, aquestes diferències. Però hem de fer un programa especial d'ornitologia.
I Pere, és cert això de que els ocells ens ajuden molt a prediure, a preveure quin temps farà? Perquè si busquem el refranyer a diferents continguts, quan anem a parar a l'apartat dels ocells, ens en dona moltíssima d'informació.
Sí, no he fet pas un recull, però, per exemple, els canvis d'estació, no? Ara la gent ja no vivim el nas enganxat a terra sense mirar l'aire, però la gent que estava a pagès i tal, doncs hi veien passar cigonyes. Saben que s'acosta la primavera, el nord d'Europa és les grues, etc. Quan canten els ocells a la tarda molt és després de la pluja, l'estiu. Per tant, en aquest cas, et confirmen el que ha passat, eh? L'estiu que fa aquella calor inhumana. Doncs si hi ha una tamborinada de tarda, es posen més cofois i alegres perquè reviscola la vida. I canten, no? Quan a l'estiu gairebé no canta res, no? Amb la calor aquesta.
La calor,
sense tota la raó. No canta.
Ens afecta a tots.
Sí, també als humans,
sí. Exacte. També, per exemple, si anem cap al mar, tenim gavines per terra, la mar en guerra. Vol dir
veure.
Que si elles estan en terra i no estan volant, vol dir que el mar està mogut? O com...
Sí, estem... Sí, sí. Això funcionaria per al tipus de gavines més costaneres.
A veure, explica'ns això.
Però hi ha espècies de gavina molt costaneres i espècies que s'anomenen pelàgiques, que vol dir que només veuen el terra per anar a criar, estan tot l'any...
Volant?
Volant, a mar, bueno, volant i descansant a mar obert.
Uau!
No només gavines, sinó baldrigues, ocells de tempesta, que estan sempre a mar obert. Si fossin sempre, s'extingirien, no? Perquè per criar no ponen els ous
al mar,
i és l'únic moment de la seva vida que van a criar en un illot, en un penya-segat, depèn de l'espècie. Però hi ha altres gavines que són molt més costaneres, que estan entre la platja i el mar. I aquesta sí que quan el mar està molt... molt
remogudot,
doncs poden estar a les platges amb els permisos dels gossos, eh? Perquè
per tant, verificat,
no els deixen, eh?
Gavines per terra, la mar en guerra. Aquesta és verificada. També, oreneta, que al vola, no tem que ploga, verificada.
I ara ens comentaves això i n'hi ha un que, per exemple, em diu quan la gavina visita el llaurador, malament pel pescador. Que és una mica el que ens estaves comentant ara.
Amb un matís de canvi etològic de comportament actual des dels anys 70, vol dir els últims anys, que ara les gavines van molt cap a terra endins perquè tenen a l'abocador el menú que volen i ad libitum, tant en vols, tant en tens.
Repeteix-me aquest últim, Marta.
És maca aquesta, també.
Quan la gavina visita el llaurador, malament pel pescador.
Clar, perquè això vol dir que no hi ha peix i estan pujant terra endins.
I aquesta,
eh?
Que és del País Valencià.
Aquesta està documentada també a Terres Catalanes.
Fixa't, sí, sí. Avui sortiràs après de coses, també. El 677-3877-19, què ens diu en Fran?
Mira, doncs del País Valencià, el Xavi diu que a l'estiu acostumem a dir que el juliol ni dona ni caragol.
El juliol ni dona ni caragol?
Sí.
No hi ha cargols, el juliol?
Diuen que són indigestos. Això sempre ho he sentit sí. a dir, eh? Juliol, ni dona, ni cargol. I algun cop n'he menjat, no he trobat cap diferència, però sí que és veritat que sempre la cautela de no menjar-ne, el juliol i l'agost.
Però vols dir, però hi ha cargols al món.
Sí,
i més ara que
la majoria que ens serveixen als restaurants són criats en captivitat.
Ah, mica, clar, això no tenia en compte, jo també.
Doncs mira, no acostumen a menjar cargols.
De fet, aquest també el trobem. Juny, juliol i agost, ni dona, ni col, ni most. O sigui que aquests tres mesos de...
I això de la dona se m'escapa, eh?
Tot aturat a l'estiu.
Suposo la calor...
No vull ni pensar per on va, perquè molt em temo per on va.
Millor que no, però mira...
Antilibido, sí. La calor.
Abans parlàvem d'aquesta expressió de si et pica el cul pops a la plaça.
Sí.
De moment encara no hem trobat...
No, és que no hi ha manera, eh?
No, encara no. Però us diré una altra cosa, perquè avui Arenys de Mar està triomfant bastant en el WhatsApp del programa. La Montserrat diu que la seva àvia deia: si tens una anguila per la cua i una nina per la fe, ja pots dir que no tens res.
Oh! Mare de Déu, tu.
A veure... Què ens surt d'aquí?
Mireu, una persona que ens vol fer una consulta perquè el Pere li confirmi o desmenteixi. Margarida, bona tarda. Ai, bon dia.
Bon dia.
Margarida, a veure, et demanaré brevetat. Quina és la teva consulta per en Pere?
La meva consulta és que tinc un llibre de l'Ajuntament de fa 10 o 15 anys fet per biòlegs dels ocells de Barcelona i diuen que el que tenim a Barcelona sí que hi ha gavines, però el que veiem aquí són gavians, perquè són més grans.
Epa, diferència entre gavines i gavians. Doncs, Margarida, sí. T'ho responem ara mateix en antena. D'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies, bonica. Una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Tenim gavines i gavians? No entès ben bé la pregunta, per
la
això?
La diferència entre gavines i gavians i el que veiem més habitualment a ella, a la ciutat de Barcelona, gavians o gavines?
A la Barcelona interior, gavià argentat. Mm-hmm. Abans anomenat de potes grogues, ara ha caigut de potes grogues. Hi havia un de potes rosades i un de potes grogues. Era gavià argentat, a les teulades de Barcelona.
Gavià argentat.
Que és aquesta bestiota enorme, potes grogues... amb el terror de...
Sí, sí, tant.
Dels terrats de l'Eixample.
Sí, sí.
On es va estendre la roba, perquè fan nius allà, no perquè vagin a robar la roba ni a atacar la senyora, sinó per protegir els nius. Gavià argentat. Però, si t'acostes, Barcelona té mar... I a mar, doncs, hi ha altres espècies de gavines que són més menudes, petites i diferents espècies. La gavina camp negre, la gavina riallera o vulgar, la gavina corsa, que es va trobar una colònia a la zona franca.
Només a la zona franca?
Sí.
Carai, tu. De veritat, eh?
La gavina corsa, que abans criava el 75% de la població mundial al delta de l'Ebre, ara el 25%. I que els catalans som tan eixerits que tenint una colònia de 75% a tot el món, a Catalunya li van posar corsa, com a gent d'ici. Li
podríem posar gavina catalana, no, home, per favor.
És l'oportunitat.
És rebel·la de l'ànima, eh?
De veritat, com som.
Sí.
Va, a veure, Marta, més expressions. Aquí en tens una, quan la serp surt del cau...
Canvi de temps. Aquest també és dels que ens, tenim, amb el cau tenim la serp, però també tenim, per exemple, les formigues, que també si surten del niu vol dir una cosa, i si l'estan fent en vol dir una altra.
Les serps d'aquesta Catalunya mediterrània, la Catalunya calorosa, estan inactives uns mesos, deixem un novembre, gener, febrer, però durant aquests mesos, com aquestes persones que tenen tortugues a casa ho saben de seguida,
sí.
Si fa una mica de bonança al gener,
ja
tornen a treure el cap, mengen una mica, però surten, però no.
Sí.
I acaben de sortir, no, ben bé fins a... Depèn de cada espècie, hi ha moltes espècies de serps. Doncs cap a finals de març, que vol dir, va lligat amb la bonança, perquè depenen... A diferència de nosaltres com a mamífers que menjant i ja ens escalfem per dintre...
Ells depenen de l'exterior,
només
clar.
Del sol. Si no fa sol,
sang
no prenen
freda.
El sol. Tururut, viola.
Deixeu-me dir que potser tenim una molt bona notícia. A 5 minuts de 2:15 del migdia, sembla que tenim resposta al respecte dels pops a plaça.
Oh.
Ojo alerta.
A veure.
Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens la resposta de veritat?
Bé, a mi jo...
Espera. Sí o no?
Sí. Sí.
La tens, eh? Perfecte, doncs anem a la publicitat i a la tornada me l'expliques.
Oh,
apa, fins ara!
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2 minutets i seran 2:15 del migdia. Portem mesos i mesos, diria jo, intentant saber l'origen, el perquè de si et pica el cul pops de plaça, i això sembla que avui es resoldrà. Sembla que en Bernat, que ens ha trucat al 93207474, ell diu que té la resposta. Veurem si és veritat o no. Bernat, a veure, la ràdio és tota teva.
Bona tarda.
Bona tarda, aviam, bon dia. Ara el perdo, no m'ho puc creure.
Ai.
Bernat? No m'ho puc creure, de veritat.
És un boicot.
No,
és que està al cotxe, està al cotxe. I és o no hi és, en Bernat? Està punxat o no? A veure, Bernat, s'ha tallat, doncs torneu a trucar.
S'ha tallat Bernat, qui no hi és, no hi has comptat.
Correcte. Per favor, que teníem la resposta. Això em passa per anar a la publicitat. Això em passa per mala persona. Va, mentrestant, em sembla que hi ha moltes consultes a través del 677-38-77-19.
Per cert, hem de dir que hi ha molts oients que ens estan explicant quina relació pot tenir això del caragol amb els mesos de juny, juliol o agost, i tots apel·len a les seves àvies. La Sílvia diu, és que la meva àvia deia que no es pot menjar caragol els mesos que no tenen R, mm-hmm, en el nom del mes.
Però juliol en té.
També, no, i també s'ha dedica a l'aplec del caragol el mes de maig.
Exacte.
Llavors, no sé, però bé, en tot cas hi hauria això. La Damiana diu, nosaltres dèiem, abans que parlàvem de gavina, quan la gavina ronda l'horta, fes foc i tanca la porta.
Mira, veus?
Això és el que deia la Damiana. I la Irene diu, sempre he sentit a dir a casa, a veure si m'ho podeu verificar, pel que fa al temps, que si veus una formiga amb ales, és que ha de ploure.
Mira, ara anem a la formiga alada. Abans, però, que he recuperat el Bernat i com que està al cotxe, no m'agradaria perdre'l de nou. A veure, Bernat, ets aquí, eh?
Hola, hola.
Ara sí, hosti, sí, quin sí, espanto. Sí. A veure, foli.
Sí. Aviam, jo tenia un conegut que era pescador, pescater a Palamós,
sí,
i sempre deia que els pescadors, quan tenien morenes, li picava molt el cul i tornaven cap a port. I sempre deien quan et pica el cul, els pops a plaça. A plaça entenc que és per mercat. I això és el que jo tinc entès.
A veure, aleshores, tenien morenes els pescadors?
Però morenes al peix,
sí,
o morenes...
Cul,
no, morenes al cul.
Morenes aquelles que pengen, com si sí, fossin pops. I deien que quan et pica el cul, els pops a plaça, que tornaven cap a dintre i no treballaven.
Oh, que t'és bona!
Això ho deia l'Isidro de Palamós.
L'Isidro de Palamós deia això. Per tant, vindria a ser que et pica el cul, tens morenes, ets un
pescador... Que
ella
deia, més aquestes morenes, ell ara deia, eh?
Ai,
calla. La formeta de la morena, entenc que és el pop.
Que és el pop.
Val, d'acord. O sigui, no té tant a veure amb que el pop real estigui a plaça, sinó que és el pescador que torna a plaça.
El pop del pescador.
El pop del pescador, perquè és la forma de la morena.
Per favor, amor, un aplaudiment per en Bernat.
Gràcies, Bernat.
I per l'Isidro.
Exacte.
Clar, és que ara... Espera, no em pengis, Bernat. Bueno, ja penja ell, eh? El Bernat diu, això com que és breu...
Els tens ensinistrats.
No, m'encanta, Bernat. Clar, tindria tot el sentit del món que no es referís als pops reals, sinó aquest pop simbòlic que vindria a ser la morena del pescador i que facin com la brometa.
I per això li pica el cul.
Per tant, tornar a plaça vol dir tornar a casa i no anar a feinejar, diguem-ne. Hosti, tu!
Jo aquí fent la teoria de la humitat, que si les galtes van picó...
Mare de Déu! És que de veritat, eh? Parlant de culs i de caques, com t'agrada.
Passa el pictograma i ja surt, eh?
Bernat, m'encanta. Gràcies a tu, el coneixement que et va transmetre l'Isidro i per haver-nos trucat avui a La Solució. Avui has set part de La Solució. Una abraçada, bonic.
Moltes gràcies.
Fins ara. Adéu. A veure, les formigues alades. Qui ens ho deia, això, Fran?
Que no la Irene. Recordo.
La Irene, que diu... Com
que
és
quan
el
hi ha formigues
refrany?
Alades... Digues,
sí, de fet, n'hi ha un de refrany perquè ens diu formigues alades, terres mullades.
Doncs
formigues alades, terres mullades. A veure, què de veritat hi ha en aquesta afirmació?
No sóc expert en formigues, no ho sé. Hi ha 160 espècies de formigues diferents a Catalunya.
Uau, 160.
El mestre espadaler em podria parlar. El que sé que surt són les alades, que són sexuals, solen sortir... Bueno, depèn de cada espècie, moltes surten allà pels vols de Sant Joan i així. Mm-hmm. I sí que diuen que prediuen canvis de temps, amb dies així núvol, de pluja, però clar, havent-hi 160 espècies,
clar, saber,
no m'atreviria a fer una categoria per totes elles, no?
Mm.
I més no sent expert en formigues.
Tu sí que vas tenir una experiència personal, amb les formigues alades?
Sí, un cop de cop i volta, i és veritat que després va fer un aiguat de por, a casa ens vam trobar tot un racó del bany on hi havia la banyera, tota amb color platejat de les ales de les formigues alades, però una quantitat... Només ens va passar aquell cop, però jo era petita i recordo que em vaig quedar allò de dir... Uah, perquè tots els insectes amb molta quantitat, amb molta massa, sempre fan angúnia. Allò, un de sol, mira, però quan els trobes així que et pinten la paret... I recordo que va fer un aiguat de por. Sí, sí. I a casa es va dir justament aquest refrany de formigues alades, terres mullades.
Molta mosca i mosquit, cel enterbolit.
Suposo que torna a ser el que ens comentaves abans, eh?
L'oraneta...
La primera, garbera, cucut enrere. Què vol dir garbera, Marta? Que jo aquí em perdo.
Sí, la garbera, que això aquest, perquè també tenia el dubte de la garbera, i seria aquest feix d'espigues tallades. Llavors, per tant, té a veure amb suposo, doncs, amb això, no? Pel juny, que és quan es veu aquesta primera garba que va per aquí, però a veure si ens ho pot afirmar.
Pere,
a veure,
sí, això va lligat amb la sega, la garbera, sí. Després de segar, ara es fa amb la, que diuen, la cosetxadora, però abans de segaven, la garbera.
La garbera.
Sí. Va lligat amb la dita aquesta molt maca del cucut, no? Que diu el cant del... No sé si la coneixeu, el cant del cucut, Sant Josep el porta i Sant Pere se l'emporta.
A veure, explica'm això. Que arriba cucut, per una època,
Sant,
no?
Sí, arriba per Sant Josep, amb la crema.
El 19 de març.
El 19 de març arriben. Sant Josep el porta i Sant Pere se l'emporta. El cant. Tant és així que els clàssics, Plini i Aristòtil, pensaven que s'enterraven els cucuts per Sant Pere.
Ostres. Quin dia
altres
fa?
Altres deien, altres tradicions, deien que els cucuts nostres s'anaven al Vaticà, a la Basílica, a fer una pregària. Ni una cosa ni l'altra. El cucut ha clos el seu cicle reproductor i ja deixa de fer de cantar.
Però escolta, Pere, això... Sant Pere màrtir és el 26 de març. Vol dir que cant només és una setmana, això? Perquè no. Bé, si Sant Josep és el 19...
El porta... I Sant Pere se l'emporta.
El 26, per tant, és una setmana.
No, de juny.
Anem al juny.
No ets de Verbenes.
No és màrtir, no és Sant Pere màrtir.
Sant Pere i Sant Pau.
Ah, Sant Pere de la Verbena. D'acord, d'acord.
Cap al juny.
T'imagines? Un any callat, només una setmana.
Clar, però això, que Sant Peres, també com formigues i com mallarengues.
Ni s'enterra ni se'n va al Vaticà, sinó senzillament ha tancat el seu cicle reproductor, el mascle queda mut i és allà, però mut.
És allà, però mut. Deixeu-me saludar un momentet a la Mercè. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, estimada. A veure, brevetat, sé que em vols parlar d'aquesta dita que hem dit abans del juliol, ni dona ni cargol, eh?
Sí, doncs jo la puc continuar.
Fot-li.
Cargol i dona a tota hora és bona.
Oh! Així m'agrada. Reformulat feminista, clar que sí. I home també. Escolta'm, d'on ets tu, Mercè?
De Badalona.
A Badalona. I el dieu habitualment, aquesta dita, a Badalona?
Sí, jo l'he sentit bastant. Sí,
ostres, sí. I escolta, tu que ets de Terra de Mar, també. Els pops a plaça l'havies sentida?
No, aquesta no l'havia sentit mai.
No l'havia sentida mai,
aquesta
eh?
Aquesta sí que
si
no.
Jo l'havia sentit de la meva sogra, que és de Badalona, precisament, i ara, clar, tot pren sentit. Si et pica cul, el cul vol dir pops a plaça, és, evidentment, l'explicació correcta és la que ens ha donat el Bernat, que eren les morenes dels pescadors que el feien tornar cap a casa. Gràcies per trucar-nos, Mercè. Petons.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu, adéu. Adéu. Ai, senyor, la Maria, que té una consulta i jo crec que és una mica... És una expressió, no sé si la podrem ajudar. A veure, Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, la teva expressió.
La meva àvia, sempre quan hi havia una que era més espavilada que els altres, sempre deia, aquesta és una gata maula.
Gata maula. Maula és un adjectiu o és un tipus de gat?
No sé si és un... unes gates que siguin... Jo què sé, no ho sé, no ho havia descobert mai.
Pere, què en sabem d'això? Què és maula?
Una gata maula és una gata així amb zel.
Ah, amic.
Amb un zel potser no evident, no?
Sí.
O que juga, que vol i dol, no?
D'acord, per tant és una mica un engany, aquella trampa, no?
Una mica de seduir, deixar de seduir, el moment que tens... Està feta una bota... de treure les eines de la seducció per aportar l'aigua al seu molí, el que no sé si amb la consecució o no de la seducció, de l'efecte final de la seducció. I, de fet, seria maco veure això que diu el diccionari.
Mira, estic buscant, precisament, diu, és una persona tramposa o mala pagadora, dit d'una persona mandrosa, inepta, que no compleix les seves obligacions, que és poc de refiar, una persona que enganya, tramposa, o una cosa de poc valor.
Però l'expressió, el sintagma, gata maula o maula...
Maula, maula a seques, eh? Vols que busqui gata maula?
No, maula seca.
Maula seques. Per tant, vindria a ser una mica això, maula.
Sí, i de fet, una gata maula, la definició que se'ns dona és que és una persona que sap dissimular les seves intencions afectant allò, aires d'estar quieta, semblar innocent...
Per aconseguir els resultats.
Exacte, per intentar aconseguir-los. I depèn de la zona, també se'n pot dir gata moixa.
Gata moixa. Doncs mira, ja ho saps, Maria, a tot el sentit del món.
De l'Empordà.
De l'Empordà, fixa't.
Sí.
Gràcies, Maria, una abraçada bonica. Fins ara.
Bé, tant no ho he descobert, tu.
Mira que bé, escolta'm, no hi ha dia que te'n vagi a dormir sense saber una cosa nova.
Ah, adéu,
bonica, que vagi bé. Adéu, adéu.
És l'esperit del programa, li hem trobat la solució. És així, abans dèiem, el cant del cucut, Sant Josep el porta i Sant Pere se l'emporta, no?
Sí.
Doncs l'Adriana diu, si per Sant Joan el cucut no canta, o és mort o és a França.
Ostres, a França? Que emigren cap al nord?
No. És que ha tancat els ocells, són molt simples, canten per lligar.
Ah.
i un cop ja han lligat i he fet tot el que hagin de fer, en el cas del cucut queda mut. I com que, tot i no ser un ocell abundant, no és abundant, sí, el cucut, abundant n'hi ha molt, a tot Catalunya, però no hi ha moltes parelles, el territori del cucut és gran, per tant, allà on hi ha un cucut, això, no? Pupu!
Oh, mira que bé el fa, ara farem, eh? Ara us ensenyarem el do.
És prou gran, sí, doncs clar, si de cop i volta... És la banda sonora per la persona que està pencant allà, ajupint l'esquena de carcanada, i de cop i volta el deixa de sentir. Per tant, la creença era que tiraven amunt, cap al Vaticà... Deia cap això d'Aristòtil, Plini pensava que s'enterrava i es metamorfitzava amb esparver, perquè si algú ha vist mai un cucut té el pit barrat com el dels esparvers... I ja tot això, senzillament és...
Que callava.
Ja està. Ja ha fet la feina... i deixo de cantar per atraure femelles i per marcar el territori.
Va, més sobre ocells, a veure, més refrany sobre ocells, Marta.
Tenim, per exemple, el rossinyol gàbia no vol.
Que no vol gàbia, el rossinyol? Això és... està verificat.
El calçot vol flama i el rossinyol no vol gàbia.
Dic una cosa, algun ocell vol gàbia?
Hi ha molts ocells que no s'hi troben pas malament a les gàbies,
ah,
no?
Ah, sí,
Sí, no. Des, i crien i estan... no pots mesurar el seu índex de felicitat, però fan tot el que han de fer. Algú... suposo que va amb la línia de... deuen morir perquè és una espècie insectívora.
D'acord.
I fins a buscar molts ocells de gàbia, no he fet un estudi, però almenys els de Catalunya són granívors. Pinsans, passarells, caderneres, verdums, xurrabins, tot això són ocells de grana, que tu els hi poses la grana a les
cadenes. Per tant, o els hi poses insecte viu, clar, o, evidentment, que no volen gàbia.
No sé si els grans experts del que tenim al zoo i allà aconseguirien, que, però que vol dir, si més no, que requereix unes cures molt més... molt més intenses i, per tant, que si bades una mica se't deu morir.
Com refila un rossinyol?
Home, m'has posat com... Pere, canta'm com la Maria Callas, el Castadiva.
El tinc gravat, si vols te'l poso.
O el Nessun Dorma.
Vols
que te'l posi? M'has posat el...
Posa'm el, va. Però si el fas millor tu?
Sí.
Ai, per favor.
Necessitava l'estàrter.
Un dia? No, un dia hem de fer un
concurs. Fa una frase de Hitchcock.
Aquesta, a veure.
Aquest fregès que crea expectativa una mica de Hitchcock.
M'encanta. Un dia hem de fer un concurs.
Quan canta el rossinyol, planta el fesol, que és l'altra dita.
Sí. Mira, quan canta el rossinyol, planta el fesol. Deixeu-me entrar en Joan, que ens vol fer un matís, alguna cosa que no hem explicat correctament. A veure, Joan, bon dia.
Bon dia.
Des d'on truques, estimat?
De Besalú.
Besalú, vinga, a veure, la Garrotxa. Què m'ha de dir vostè?
Exactament. Abans heu fet un comentari d'una dita sobre les garberes.
Sí.
I tothom ha preguntat què era una garbera.
Sí.
Us ho explico, perquè jo amb 76 anys he fet de pagès.
Vinga, fot-li.
Quan abans, quan hi havia màquines, anaven a segar els camps de cebada, de blat o d'ordi, es segaven a mà, evidentment, o amb una màquina que només segava. La gent feia les garbes, que eren una recollida, lligaven les garbes. Després, quan totes les garbes estaven fetes, es feien els gavions, que eren pilons de garbes tapats perquè no els mullessin per dintre, i com havien passat aquells 15 dies, 3 setmanes, es anaven a recollir en el camp aquests gavions, que es feien la garbera, que és allà on llavors hi anava la màquina de batre per treure el gra i fer la palla per fer els pallers.
Ah, amic, d'acord. Aquí ens ha faltat una mica de mili de camp, eh?
S'ha parat el gra de la palla, que és l'altra.
Sí. Sí.
La garba, es feia el gavelló, després es feia la garbera, i de la garbera, amb la màquina de batre, es trevia el gra i la palla per fer el paller.
M'encanta. I a més ha fet servir el verb trevia, que em sembla una cosa meravellosa de la zona. T'ho agraeixo molt, Joan. Cada dia aprenem coses noves aquí a La Solució. Avui has set tu part de La Solució. Una abraçada, bonic.
Gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu. M'encanta que els oients... Gràcies, bonic. Que us sentiu amb confiança de trucar-nos per fer-nos qualsevol... Ja no només consultes, sinó matisos, perquè aquí ho fem entre tots, eh? Entre més ment siguem, millors respostes donarem. El 93-201-7474, el 677-38-77-19.
Per cert, l'Imma també diu allò de cargol i dona, tot l'any és bona. Sí, abans ens ho deia un oient i ella també ho referma. Per cert, parlem de bestioletes que volen, també, estem parlant d'ocells. La Sílvia diu, em podeu verificar això de any de vespes, any de congestes.
Any de congestes? Ara m'has agafat en calces. Tu aquesta l'havies sentit,
congestes,
Marta?
Congestes de neu, no? S'entén? No.
Any de vespes, any de congestes. A veure si li apareix a la Marta per començar.
Segons això, diu que es diu perquè hi ha la creença que les vespes són un indici de molt de fred.
Doncs mira,
No el desconeixia, totalment.
Any de vespes, any de congesta, jo ara ho estic recercant.
I llavors diu, com que quan l'estiu ha estat sec i calorós, sovint es pensa que l'hivern serà fred
amb
i amb
neu.
Nevades intenses.
Amb molta neu, és un presagi meteorològic, que
sí.
Diuen, eh? La congesta és una clapa, una massa de neu que s'acumula i es conserva en les fondalades o llocs arrecerats de les muntanyes. També estem aprenent un munt de coses que, mira, desconeixíem. A veure, Marta, més expressions que involucrin animals. On vols anar? Animals domèstics, per exemple? No
Vinga,
sé,
va.
Jo et suggereixo, però fes el que et doni la gana, eh? Això és casa
no,
teva.
No, escolta'm.
On volies anar, nena? Fes cas a l'actiu instint.
En tenia un que em fa molta gràcia, que és el colom menja plata i caga plom.
Hosti, sí, que és molt bona. Mira, et cremen la roba, eh, la caca de colom.
Sí.
A veure, el colom menja plata
podem,
i caga plom.
Podem experimentar molt.
No.
Menja plata i caga plom vol dir que a l'època molta gent tenia colomàs a casa, sí, per motius diversos, per uns per com a font de proteïna.
Com? Ens menjàvem els coloms?
Sí, els colomins.
Oh, clar.
Era una font de proteïna també, en època de poca vitamina D de duros, que deien Capri.
Vitamina D de duros.
Ara seria vitamina E, d'euros, no? Però la gent tenia...
Ara m'has fet gràcia, no me l'esperava, aquesta.
Aquesta, a mi està bé de tant en tant fer gràcia. Doncs, que costava alimentar-los, hi havia un cost de comprar les vesses i amb el que s'alimentava, i en canvi veient que és molt caganer, i escolta, bona part del menjar que et subministrem acaba sortint excretant-lo, no?
Per tant, que
creixen,
menjava molt,
eh? Creixen, però la sensació, com que un colomà està ple de colomassa, una altra paraula que no sé com era, la colomassa és els excrements. El
no sabia que es deia colomassa.
Tot junt, la colomassa.
D'acord, la colomassa. Ah, mira.
I aleshores el colom menja plata, et gastes
molts quartos
i caga plom, i a part desagraït no para de...
Malparit. És que els coloms, de veritat, eh? I se'ls ha d'estimar. A veure, més, Marta.
En tenim, si anem cap als animals domèstics, com ens deies, Elisenda. Tenim, per exemple, dos gats i una gata, no faltarà serenata.
Imagino que això té alguna cosa a veure amb l'aparellament, no?
Evidentment.
Què podem explicar, Pere?
És que ja heu sentit mai quan estan en zel, que fan aquells crits que ressonen a tots els carrers. Els de carrer, bueno, els de casa també, però molta gent els té esterilitzats i això...
Sí.
I aleshores, clar, un gat i diverses gates, doncs...
Serenata.
Ja
ho diu la dita. Deixeu-me rebre la trucada en Josep. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, obrim secció de matisos, eh? Què vols afegir sobre el refrany de juliol, ni dona ni cargol?
Sí, a veure, jo més que res voldria fer un matís, i és el fet de que aquesta dita va lligada al fet de que quan tu fas una cagolada, igual que quan t'atances a la dona, doncs al final acabes suant, no? Perquè la cargolada doncs comporta beure vi, fer el foc, tot això acaba suant. I de fet, si t'hi fixes, hi ha hagut una noia que us ha, i a tu, que us ha dit, la meva padrina em deia que els mesos que no tenen R, no sé què passa, que no sé què, clar, els mesos que no tenen R són els de calor. I clar, la província de Lleida, al migdia, si has de fotre una caragolada a 35 graus...
T'hi quedes en la intenció, eh?
Aleshores, més que res, va lligat, crec jo, o almenys tota la vida ho he sentit així, va lligat a la calor.
Doncs em sembla extraordinari.
I de fet, l'altre refrany que ha dit, cargol i dona, tot l'any és bona, sí, és una mica la contrarèplica al primer refrany, no?
Clar.
Volem dir, tu butxes dient això, i aleshores, que normalment acostuma a ser el sexe femení, doncs, de tot l'any es van, eh?
amb la veueta. Escolta'm, Josep, que et sentim regular, però jo crec que hem entès el que ens volia matisar en Josep, i t'agraeixo moltíssim la trucada. Josep, una abraçada.
Fins
ara. Adéu, adéu. Ai, les cobertures, quina ràbia, eh? Que ens trucava des de Lleida, en Josep.
I us dic una altra cosa. Un altre Josep hi afegeix també, ho enriqueix també, en l'explicació dels refranys, que diu, pot ser que també el juliol és època de la cria del caragol i és per no molestar-nos i garantir-ne la reproducció.
Ah, mira, això té bastant de sentit, eh? Això també podria ser. Escolta'm, aventurem-nos.
Sí, i tant. Això diu el Josep, sí, sí.
Hi ha molta intel·ligència darrere dels refranys. A veure,
correcte.
Marta, més.
Va, per exemple, m'agradaria obrir també, ara que dèiem expressions també que existeixen més enllà dels refranys, les comparacions. Tenim moltes comparacions amb el comportament dels animals, eh? I voldríem saber una miqueta què tenen de cert, de certes. Per exemple, tenim pobre com una rata o enfadat com una mona. Mm-hmm. S'enfaden molt les mones.
Pere, s'enfaden molt les mones?
Són molt, sí, quan s'enfaden fan aquells crits i aquelles gesticulacions i demans. Això sí.
S'enfada més una mona que un cargol, sí. Això és veritat.
Si més no, és el que mostra, no? Aquesta
quin
reacció.
Titular, eh? Arroba en blau.
Arroba en blau, exacte.
Un caràcter més mediterrani que nòrdic.
Sol com un mussol.
Estan sols els mussols sempre? No viuen en colònia?
No, s'aparellen i tal, però sí que se solen veure sols al damunt d'una teulada. Mm-hmm. Fet el mussol, aquest petitó, eh? Perquè mussol en català vol dir dues coses.
Epa.
És el nom genèric de tots els rapinyaires nocturns, òlives, gamarussos, tot això són mussols. Però a part hi ha una espècie que se li diu mussol. L'espècie que se diu mussol sí que sol aparèixer soleta allà dalt d'una teuladeta de dia. Està actiu també el capvespre, mm-hmm, nit, eh? Però es veu de dia, apareix, i és tot petitó allà.
Ai, quina llàstima, m'ha fet el mussol ara.
Te n'afegeixo una altra, Pere. El Jaume diu que al Prat Llobregat em deien ets un mussol de regarot. Crec que volia dir que era una mica empanat i badoc.
Un mussol de regarot?
Va lligat amb fer cara de gamarús.
No? Mira, gamarús, que també és un tipus
de
mussol.
Ser un gamarús, o fas un posat de gamarús, no? Però tenen aquell posat amb els ulls fixos, la mirada així, com si el món no passés davant d'ell.
Regarot, extremadament quiet, immòbil, com si estigués encantat.
Doncs mira, el Jaume li deien això.
Anem recollint, no, això?
L'origen de la imatge, diu, l'ha dit a jugar amb la imatge d'un mussol, aquest ocell, que es queda molt quiet, que espera al costat d'un rec o un regarot sense moure's ni una ploma, observant fixament aquest regarot.
També tenim, per exemple, ser pobre com una rata.
Perquè les rates són pobres, a veure, són pobres tots o ningú, no?, en aquest joc. No sé dir-te ara mateix. Caminar a pas de bou. A veure, com caminen els bous?
Els bous que són capats, eh? Són toros capats, sabeu, per reduir el comportament agressiu, no? Uh-huh. Aleshores són més tranquils.
Ah, d'acord.
Sí. Capats, capats o esterilitzats, que es diu així ràpidament, uh-huh, que no és ben bé el mateix, però fa treure l'agressivitat als mascles, no? I els moviments. I tot es calma.
D'acord, també el pas. Per tant,
el pas. Per això els
caminar
bous
pas de bou.
Es feien servir com a bèstia de càrrega, eh?
Sí, de fet, amb el bou en tenim moltíssims, perquè és una mica aquesta mostra de que antigament, com que els animals es feien servir en les tasques de fer la feina, en tenim molts amb bous, també en tenim amb cavalls, amb els ases que dèiem abans, les ovelles, però Déu-n'hi-do, perquè, per exemple, tenim a falta de bous, llauren els ases, és allò quan no hi ha allò que desitgem, no? Ens hem de conformar amb allò que
tenen menys força,
que pot ser, clar, els ases
clar.
Tenen menys força, menys potència.
Clar, però ens hem de conformar amb alguna cosa hem de fer, no?
Exacte. També tenim bou vell, llaura dret, allò de l'experiència és un grau,
Vull, bou que vell, bona aquesta, bou vell, llaura dret, aquesta sí. M'agrada molt.
O fer
perquè
passar...
Perquè com que comencem a ser bous vells,
exacte,
ja llaurem drets.
Aquesta és la que dèiem, O fer passar el bou per bèstia grossa, aquesta també es diu molt, fer passar bou per bèstia grossa.
I què vol dir? Quin sentit té aquesta?
És allò de quan no s'ha de filar prim, no? Quan no filar prim, quan s'ha de fer. S'hauria de fer, s'hauria de mirar i es fa passar bou per bèstia grossa. O sigui, quan t'hi hauries de mirar, no? Tot s'hi val.
Què deies, Pere?
Sí. Desgranar, bueno, perdre bous i esquelles.
També.
Segueix, sí, endavant.
També n'hi ha un altre. Qui diu que marxa i no es mou, té més pressa, més peresa que un bou.
Suposo que va relacionat amb el que deia en Pere ara, no? De si fas una castració, tot es ralentitza.
Sí, no es posen dos braus, dos toros junts.
Clar.
Per què? Explica'm això.
Perquè competeixen entre ells, com els dos galls en un galliner.
Per tant, podria ser també dos bous, hauríem de buscar on, el galliner no seria, però...
Sí, però el bou li han llevat part de la masculinitat, no? Mm. Per això està més tranquil·lot.
A veure, més coses que ens diuen a través del WhatsApp, Fran.
Home, doncs, ara que parleu d'animals que tenen quatre potes, l'Esperança diu, jo havia sentit a dir arrancada de cavall, parada de ruc.
Sí, mira, aquesta també la tenies.
Sí, aquesta casa també l'hem dit molt.
I també deia aturada de ruc.
Amb altres animals, sí.
Perquè és el mateix, clar.
Sí, correcte.
Arrencada de cavall, imagino que comences amb totes les ganes del món, no? I després acabes aturant-te.
Es veu molt amb una caixa, quan la gent carrega una caixa forta. Deixa'm a mi, no? Agafa allà el tio, l'esquelet allà, agafa...
I es queden clavats.
I la viota, clac, 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 i va baixar la bossa i l'ha deixat de seguida, perquè pesa més el que...
Arrencada de cavall, aturada de ruc. Per tant, arrenqueu com a rucs, en tot cas.
Abans parlàvem de la colomassa, aquesta femta de colom, i ens ha escrit la Núria i diu, potser ara abuso una mica l'especialista d'ocells, però m'agradaria fer-li una pregunta. Són manies meves o últimament els coloms volen molt baix últimament? Perquè gairebé em toquen el cap.
Ui, això ja... A veure,
espera,
especialista.
Va,
no crec
això.
Que hi hagi cap estudi, però sí que el que hi ha és que la ciutat troben bona part del menjar a terra i volen baix, clar. Però de dia els coloms són a terra, tenen el comportament, això no sé si us heu fixat.
A veure.
Els coloms poden ser un vulguin, només han de volar, però de dia solen estar buscant el matí fins al migdia, a terra, buscant menjar, i els a les tardes i capvespres a dalt de les teulades.
I per què?
És el seu comportament, la part de
l'aliment. S'alimenten al matí?
Sobretot. Mm-hmm. Si passen gana i deixes un sac de cibada d'ordi a la tarda, també aniran a menjar, no?, si tenen gana. Però el seu comportament és sobretot l'alimentació al matí. Mm-hmm. I a la tarda, amb teulades, allà... Pam, pam.
Avisar, bueno, asseure amb la cadireta a la fresca, no?, i observar mm-hmm. què està passant, no?, a les teulades. Digues, Marta.
I, Pere, per què es diu que tenim el cap ple de pardals?
Suposo que us ho dic per no ser friquis com la gent que dirà al món dels ocells, no? Ple de pardals, ple de coses que no són importants per la vida.
Oh, però sí que ho són, importants per la vida, els pardals.
Són detalls, no? Són detalls, com la literatura, l'art, i això.
93-207-474. Sou molts els que esteu trucant, perquè veig la Susana tota l'estona agafant el telèfon, però us fa vergonya entrar. Envieu-nos un WhatsApp, si és aquest cas, el 677-38-77-19. Fem l'última pausa i a la tornada seguim parlant de refranys, si podem verificar o no el comportament animal que ens dicten els refranys, les dites populars i la cultura oral que ens arriba a casa nostra.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de refranys que tenen a veure amb animals. Podem verificar el que diuen els refranys sobre el comportament animal. Per això hem convidat, a part de la Marta Pérez Verge, la nostra experta en refranys, en Pere Alsina, que és biòleg i zoòleg. A veure, Fran, què ens diuen a través del WhatsApp?
Doncs mira, l'Ignasi, abans que parlàvem de quins animals surten més ben parats o mal parats, l'Ignasi diu que la seva mare li deia que la cabra, pels seus pecats, porta els genolls pelats.
Oh, bona aquesta, pels seus pecats, sí, sí. Porta els genolls pelats.
Pobra cabra.
Pobra cabra, eh?
Sí, la veritat
pilla
és
bastant,
que sí.
La
Teresa diu, a un gat vell no li diguis mai xinico. Sabeu què vol dir? Si no ho sabeu, jo us ho dic. Diu, com volent dir, que no l'enganyes pel fet de tenir experiència.
Perquè és gat vell.
Clar,
un gat vell no l'enganyes.
És allò del dimoni i ser més savi.
O del gat escaldat.
Clar. Encara menys. I un gat vell escaldat, encara menys, no l'enganyes mai a la vida.
La Leonor diu, no és una dita, però sempre m'ha fet molta gràcia i la vull compartir amb vosaltres. Atenció, quan una persona no hi és tota, es diu que no té tots els anaquets en fila.
No sé, aquesta no l'ha vist.
No sé,
aquesta no l'havia sentit
no.
Mai.
No sé si la Déu Leonor...
Em van fer un d'aquest de sí. refranys que volien dir això, sí. Que em sembla que en Xavi Pérez d'Esquerda ens deia que no, hi faltava un indi a la canoa, aquestes coses, no?
Sí, sí. No té tots els aneguets. Amb...
O no és la patata més cruixent de la bossa.
És així. I l'Anna pregunta, per què es diu que ets més llest que una guilla? Que són molt llestes.
Són llestes les guilles?
Sí, és un carnívor, sí.
Ah, per tant, els carnívors són especialment audaços.
Bueno, hi ha una amb la filogènia, com més amunt t'acostes a nosaltres, en general són més intel·ligents. Clar.
Ah, clar.
Ximpanzé és més llest que un gos, i un gos és més llest que un cuc. Mm. Però molt menys que nosaltres, eh?
Bastant menys que nosaltres.
Sí, malgrat el que es digui.
Exacte. Digues, Fran.
Bueno, la Maite pregunta, la Maite i molts oients també, que parlen d'aquest qui no té feina el gat pentina, per què hem de pentinar els gats i no les girafes, per exemple?
Home, aquesta és molt maca i a més és una de les més preferides que sempre dic, perquè a més, a part que els gats es netegen sols i per tant no fa falta ni netejar-los ni pentinar-los perquè s'ho fan tot ells sols i per tant algú que pentina el gat vol dir que està fent una feina que
no cal.
No cal. I a més m'agrada molt perquè visualment també té molt a veure, perquè allò, si tu estàs pentinant el gat, si l'estàs acariciant, també és una feina, allò de dir, és que realment no té res
no més a fer. No tens res més a fer que pentinar un gat, que no cal que el pentinin. Avui hem parlat de refranys i animals, ho hem fet amb la Marta Pérez Verge, la nostra experta en refranys, autora del Peti qui peti, ja esteu anant a les llibreries a comprar-lo, i amb en Pere Alsina, que és biòleg, consultor ambiental, fa conferències, cursos, tallers, on ensenya a descriure, a diferenciar i identificar els diversos sons que fan els ocells. Pere, Marta, moltes gràcies a tots dos.
A vosaltres, com sempre.
Una abraçada i torneu quan vulguis, eh?
A veure.
A refilar.
A ser convidat.
Aquí a la ràdio. Fran Domènech, que ens sentim demà, eh?
Gràcies, fins demà, salut.
Demà parlem de celiaquia. Què és exactament el gluten? Quins aliments en porten? En mengem massa de gluten? I què és la celiaquia? Què és la intolerància al gluten? Totes aquestes especificitats demà a la solució.